Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Novetats en el cas Jubany, el jutjat de primera instància de Sabadell ha decidit reobrir la causa d'Anna Chagüibel, així com fer una anàlisi comparativa entre el seu ADN i les mostres trobades a la roba d'Helena Jubany quan va ser assassinada i que pertanyen a una dona. Això vol dir que Chagüibel, contra la qual es va arxivar la causa de manera provisional per falta d'indicis, recupera de nou la condició d'investigada. La decisió judicial arriba 24 anys després de l'assassinat de Jubany i molt pocs dies abans que prescrigui definitivament. A la plana política, PSC i Esquerra rebutgen que sigui racista la delegació de competències en immigració a Catalunya, tal i com assegura Podem, que demà tombarà la proposta de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. D'altra banda, els socialistes asseguren que el finançament singular respectarà els criteris de singularitat i ordinalitat, malgrat ahir el president Pedro Sánchez no va esmentar aquests conceptes. Sobre el tema de la decisió de demà al Congrés dels Diputats, escoltem la portaveu del PSC, Lluís Amoret, i el d'Esquerra, Isaac Albert.
No és racista i que nosaltres des del PSC valorem positivament que doncs, les competències en aquest àmbit es puguin, puguin arribar doncs, a ubicar-se en el traspàs al govern de la Generalitat.
No podem diferenciar a qui cedim les competències segons qui les gestioni, perquè si fos així, per nosaltres l'estat espanyol no en tindria cap. No hi ha cap argument, diguem-ne, polític que des de l'esquerra, des de la visió confederal de l'Estat, com per posar-se a la cessió d'unes competències a Catalunya, i ens sorprèn i sincerament creiem que s'equivoquen.
I les intenses pluges d'aquest diumenge han provocat també importants danys a Sant Jaume d'Enveja. Un dels punts més afectats ha estat l'escola, on van caure murs i teules del sostre. De fet, aquest dilluns al matí s'han hagut de suspendre les classes per garantir la seguretat de les persones. De moment, a hores d'ara, es desconeix quan podrà tornar a obrir l'escola. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local han desallotjat un campament il·legal ubicat en uns terrenys rústics de la carretera de Mataró a Llavaneres. La policia busca dos germans que van rellotjar al solar per muntar-hi un negoci il·legal. El van llogar per vendre, per conrear en aquest terreny, i van dividir-lo en parcel·les i el van convertir en un càmping. Ocupa d'unes 15 hectàrees. Segons han explicat algunes persones, els dos homes que busquen haurien marxat al seu país, al Marroc.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 22 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem a fer una clean-up molt especial a la platja de la Pineda. Ens acostarem fins al Club Nàutic de Vilanova per fer balanç de l'estiu. Anirem fins a una peixateria a l'escala. Ens endinsarem amb el Delta Birding Festival i acabarem el programa d'avui sabent de primera mà quina és la feina d'un controlador de tràfic portuari. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda i molt bé, molt bé. Veus? No estic cansada avui. Amb tota la festa que portem, que és que ja s'està acabant.
Home, sí, després ja... de dues setmanes ja toca, no?
Ja ha baixat l'àliga. Per aquells que ens escolten per primera vegada, l'àliga ja ha baixat, ho sento. Us ho heu perdut. Va ser ahir al vespre.
Ahir un dia ha passat una miqueta per aigua. Han baixat les temperatures.
Una passada, eh?
Sí.
Avui el Sergio crec que estarà, no sé si estarà content, perquè avui no li podem preguntar, però com a home del temps...
Sempre els agrada, jo, això.
Jo crec que sí, perquè no sé si és aquests canvis.
Però en alguns indrets a Catalunya va ploure amb mala llet, o sigui que...
Sí, pobres, ho van patir. A més, hi havia carrers que eren autèntics rius, eh?
Sí, sí. O sigui que això no ens agrada tampoc.
No. Ens agrada que plogui, perquè, clar, la terra ho necessita. Perquè hem de tenir de cara a un futur cosetes, no?
Però com se diu, que plogui bé.
Això. Vinga.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Bueno, com lo que dieu, que ahir va ploure, ahir diumenge, aquí a baix al Delta va ploure en ganes i una mica malament. Va caure, bueno, pedra i els arrossars del Delta, alguns estan afectats, inclús l'escola de Sant Jaume d'Enveja, avui no ha anat a classe i demà crec que tampoc aniran els nens perquè, bueno, ha fet malbé un mur i coses a l'escola.
Això és el que dèiem, que no ens agradava.
Sí,
justa,
sí.
Justa. No. Sí, que plogui, però que no faci mal.
Exacte.
A veure com evoluciona a Sant Jaume d'Enveja tot això i si poden tornar aviat a l'escola, n'estarem pendents. Anem a saludar també la Maria Pagès des de Ràdio L'Escala. Maria, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. El que estàveu dient del temps, he de fer un apunt, i és que avui és el primer dia de tardor, per tant ja anem cap amunt, perquè a mi aquesta època m'encanta, les castanyes, els moniatos,
no.
Per tant, comença a fer fred.
Ja anem cap avall.
Sí. Comença a fer fred i a mi, que m'agrada aquesta època, genial.
Fatal, ja anem cap avall, la calor sempre. Anem a saludar Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companyes. Doncs bé, aquí per sort no va ploure una mica, però no va fer cap mal. Sortosament van haver alguns ruixats, però no va haver-hi mal com en aquestes altres bandes, que sí que va caure massa aigua de cop.
Doncs ens alegrem que tot vagi bé per les costes del Garraf. I anem a saludar l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Aquí també en vam tenir, de pluges ahir, però algun aiguat una miqueta més sèrio, però res que fes mal, per tant tot controlat. I això de la baixada de temperatures, de veritat, ho noteu? Jo avui
sí,
tinc
sí,
una
sí.
calor.
Aquest matí feia fred.
Sí. El matí feia fresqueta.
No, fred,
mateix,
fred.
Fa una calor al migdia.
No. Ja no fa calor, ja no fa calor. Tu...
No fa calor, però jo encara...
Si anessis a refrescar-te a la platja, això no passaria, ho veus?
Ah, és això.
Exacte. Vinga, va, deixem les platges, deixem les temperatures, anem a començar el programa avui. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la festa de la Sal de l'Escala ha plegat aquest cap de setmana milers de persones a la platja del municipi amb la participació de més de 300 voluntaris. La representació d'oficis mariners, els balls tradicionals i l'arribada de les barques de vela llatina han estat alguns dels actes més multitudinaris. Maria.
Doncs sí, Marina, la Festa de la Sal de l'Escala celebra cada tercer dissabte de setembre amb l'objectiu de rememorar l'arribada dels vaixells carregats de sal i la vida quotidiana de les famílies dels pescadors del municipi. L'esdeveniment, que aquest cap de setmana ha assolit la 28a edició, ha tingut com a poblacions convidades les localitats de Cardona, el Bages i de Paiporta al País Valencià. Entre la programació s'ha desplegat la trobada de vela llatina, la mostra d'oficis mariners, els balls ancestrals i la clausura del 30è fòrum de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània. La directora de la festivitat, Lourdes Boix, extreu un balanç positiu de l'assistència de públic i de la implicació dels voluntaris. En aquest sentit, assegura que ja preparen l'edició de l'any que ve.
Potser allà en el moment de les danses hi havia més de 500 persones. Mentrestant, a la platja encara la gent mirava els oficis. i una festa doncs magnífica, increïble, amb la participació de més de 300 persones de l'escala de totes les edats, que participen de mil maneres diferents en els oficis, a les danses, cosint roba, cuinant, i doncs bueno, esperar que l'any que ve, que ja començarem a treballar per la 29a edició, doncs sembla que l'intercanvi el farem amb Polònia.
La Festa de la Sal va néixer l'any 1997 per commemorar el tercer centenari de l'Alfolí, el que fou un magatzem de sal, i se celebra a la platja de l'antic port de l'Escala.
L'Escala acull la presentació d'un receptari dedicat a la cuina dels pescadors. El signa l'antic mariner Manel Montià, que ha seleccionat una vintena de receptes gastronòmiques d'arrels marineres.
Provinent d'una nissaga de mariners, el rosinc Manel Montià ha recopilat el menjar casolà dels homes i dones de la mar i alhora ha volgut recordar la tasca d'alguns dels pescadors de l'Escala. Entre les seves pàgines del llibre no hi falta l'explicació de com fer el cremat, el suquet, la sèpia amb pèsols o l'escabeig de sardines. Ho assegura Manel Montià, que és el seu autor.
Jo soc fill de pescadors i soc pescador durant 35 anys. I la cuina marinera, la cuina que fèiem els meus avantpassats i la cuina que intentem fer ara. És una cuina de supervivència. No anàvem a comprar peix ni res, era el que agafàvem, i com que no es podia vendre bé o mal vendre, per menjar. És aquesta cuina, molt senzilla, molt, i mira, que ha arribat fins ara. I el que volem és intentar mantenir la recepta, que per això n'he posat algunes, no de la manera que ara fan els grans xefs i això que fan, no sé què hi fan, que no ho sé, sinó el sopet que fèiem abans, l'arròs que fèiem abans, l'arrosset que fèiem abans, les sardines cabejades que fèiem abans. Res més, és molt senzill.
El receptari titulat La cuina dels pescadors de la Festa de la Sal s'ha presentat aquest diumenge a l'Alfolí, un indret on també s'han entregat unes plaques de reconeixement a Salvador Feliu, Enric Casadevall i Rafael Guillot, que estan vinculats a la preservació i transmissió de les embarcacions de la vela llatina.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Ho explicàvem al principi del programa, la calamarsada d'aquest diumenge ha malmès unes 1.500 hectàrees d'arrossers al Delta i ha obligat a suspendre les classes a Sant Jaume d'Enveja, Cel.
Sí, Marina, les intenses pluges d'este diumenge van arribar acompanyades d'una forta calamarsada a la zona de la desembocadura de l'Ebre. A Sant Jaume d'Enveja s'han suspès les classes este dilluns perquè a l'escola van caure murs i encara s'està comprovant l'estat del sostre. Al municipi també hi ha instal·lacions elèctriques, vehicles i tancats particulars afectats per la forta tempesta, com també ha passat al municipi veí de Deltebre. L'episodi de pluja intensa ha caigut quan encara falta segar la meitat dels arrossars al Delta de l'Ebre. Des de Sant Jaume d'Enveja fins a la finca de la Bombita de Deltebre, Unió de Pagesos calcula que hi ha unes 1.500 hectàrees afectades, sobretot en les finques de varietats d'arròs. Des de les arrosseres es dona pressa a les assegurances perquè es faci un balanç dels danys en les pròximes hores i no es retardin els treballs de recol·lecció, ja que les plantes malmeses que han quedat dempeus s'aniran doblant i es perdrà la llavor si entra en contacte amb l'aigua.
El grup d'acció local de pesca de mar de l'Ebre alerta dels reptes del sector pesquer i aposta per un model sostenible i de futur.
Sí, el grup d'acció local de pesca Mar de l'Ebre ha celebrat este dissabte a la Ràpita una jornada per abordar els reptes presents i de futur del sector pesquer i marítim al territori. El gerent del GALP, Joan Alginet, ha remarcat que tot i l'impacte positiu dels ajuts europeus, que des del 2018 han permès impulsar més de 200 projectes i mobilitzar milions d'euros, la trobada busca sobretot generar debat i escolta activa entre tots els actors de l'economia blava.
Aquells actors que són transcendents, no?, per al desenvolupament de l'economia blava a les Terres de l'Ebre, puguen expressar-se, puguen portar idees, puguen també reflexionar i que puguen ajudar també a que el territori nostre sigui un territori viu, dinàmic, i que les estratègies al final han de ser canviants, perquè el territori és canviant, no? I a mesura que els fons estructurals ajuden a canviar la realitat d'un territori, això només se pot fer en escolta activa.
El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Antoni Espanya, ha participat en la jornada i ha alertat de la situació crítica que viu la pesca d'arrossegament. Ha assenyalat que amb el bon estat actual de les poblacions de peix, les restriccions imposades per la Unió Europea ja no tenen cap sentit i, a més, estan dificultant garantir la sobirania alimentària i el relleu generacional.
Amb l'esperança que el Consell de Ministres de la Unió Europea del desembre, on se marquen els esforços pesquers de l'any següent, pues, comencem a sortir d'aquest malson de restriccions que arrosseguem des de fa 5 anys. Perquè ja no té cap sentit els arguments científics, tots els estudis de recerca que s'han fet corroboren el bon estat de les poblacions pesqueres i, per tant, ja no té cap sentit mantindre aquestes restriccions.
La jornada també ha remarcat la necessitat de vincular la pesca amb sectors com el turisme, la gastronomia o l'educació, per reforçar l'economia blava i mantenir viu un dels principals actius del territori.
Anem ara cap a les costes del Garraf i continuem parlant de pesca. Els pescadors alerten que la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat i ja es diuen insostenible. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova reclamen solucions a aquesta problemàtica que suposa un mal de cap als pescadors de l'encerclament, ja que és una espècie depredadora d'altres espècies com les sardines, el seitó o el lluç. Carles.
Doncs així és, Marina. Els pescadors de l'encerclament pateixen la proliferació de tonyines al Mediterrani, una espècie depredadora d'altres espècies, com bé dius, de, com sardines, seitons o lluç. Els pescadors parlen, de fet, de superpoblació de tonyines i quan pesquen sardines sovint acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Es capturen accidentalment, diuen, però tot i això no les poden agafar, ja que els sancionarien. Ens ho explica Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Com que la capacitat de pesca s'ha reduït moltíssim, perquè pràcticament és, ja no queden embarcacions que es dediquin a això i pràcticament ho tenen controlat entre dos grans empreses de tot el Mediterrani europeu, doncs ha passat que aquestes espècies han proliferat d'una forma molt exagerada, i quan parlo de molt exagerada és que, bueno, hi ha tonyines per tot arreu o bacores per tot arreu, i això crea un desequilibri dintre de l'ecosistema, que sobretot els petits pelàgics, que són el seitó, el sorell, la sardina, doncs són els primers més afectats, però que acabarà afectant a totes les espècies.
Les tonyines que es capturen accidentalment no tenen sortida, ja que no es poden portar a port. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova reclamen solucions a aquesta problemàtica que ja s'arrossega de fa uns quants anys i ningú diu ni vol posar remei. També creuen que les quotes de captura són massa baixes i més quan hi ha tanta tonyina al Mediterrani. Ens ho torna a explicar Jaume Carnicer.
I l'opció, en vez de llançar-lo mort al mar, ha sigut, doncs, intentar repartir-se-la entre la gent per poder-lo menjar. Si els troben amb aquest tipus de producte, també els hi foten les multes, i les multes són escandalosament altes. Vull dir que, a part de que tenim un problema que ningú vol afrontar amb la tonyina, i m'agradaria que alguna vegada la secretaria sortís i expliqués el perquè, perquè té un perquè que no es vulgui buscar una solució. Fa molts anys que es demanen solucions. Fins que no vas a fer actes de protesta no tens respostes. Quan fas els actes de protesta és que els hi donis temps, però quan passa el temps no tens cap tipus de retorn, i l'únic que demanem és que ens solucions.
La flota de l'encerclament no descarta noves mobilitzacions si no se soluciona, diuen, aquesta problemàtica de les tonyines. Els pescadors vilanovins afirmen estar en perill d'extinció i reclamen més suport de les administracions.
Els 21 morterets encesos des de la platja de la Fragata a Sitges a les 2 del migdia han donat el tret de sortida a la celebració de Santa Tecla al municipi sitgetà.
Doncs si Marina, Sitges enceta ara els dos dies més forts de la festa. Avui la vigília hi ha la processó cívica a les 7 de la tarda per recollir el tabernacle de Santa Tecla i traslladar-lo a l'església parroquial amb els balls populars. Aquesta nit també hi ha el castell de foc a les 11. Demà dimarts la jornada comença molt d'hora amb l'alegre matinal infantil amb 3 recorreguts. La matinal de foc surt a 6:45 del matí. Mitja hora més tard ho fa la matinal gran i a les 8 la matinal petita. Es podrà veure, de fet, en diferit demà per Canal Blau, com també demà es podrà veure la processó en honor a Santa Tecla, en directe a partir de 9:45 de la nit amb l'entrada a l'església i les ballades finals. El foc també ha tingut especial protagonisme aquest passat cap de setmana. El dissabte, abans de Santa Tecla, Sitges sempre acull la nit de foc, que ja ha servit per escalfar motors amb la timbalada i que posteriorment ha seguit amb l'espetegafoc primer i el correfoc. Un correfoc que va deixar la imatge de tot el passeig de la platja de Sant Sebastià ple de foc amb les enceses dels tres balls de diables locals, la colla vella, la colla jove i els de l'agrupació i les colles convidades. Els més petits també han tingut ja protagonisme durant el cap de setmana amb les mostres de balls blancs, gegants i cabassuts, bèsties de foc i diables infantils.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Molts aranyencs, tant petits com grans, es van acostar dijous a la platja de la Picòrdia per viure en primera persona l'alliberament de les 6 tortugues del niu no controlat que es va localitzar a Arenys de Mar fa uns dies, Oriol.
Doncs sí, membres del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, que van estar supervisant els exemplars durant una setmana per garantir-ne la seva supervivència, van ser els encarregats d'alliberar-les. Escoltem una d'aquestes persones encarregades, la veterinària del CRAM, Ángela Loring.
Estamos ya cerquita del agua, ¿vale? No hace falta que estén en contacto tanto tiempo con la arena porque ya han estado dentro del nido. Entonces, nada, las dejaremos muy cerquita del agua para que no pierdan ni un poquito de energía en llegar a ella porque les queda un largo viaje.
Aquestes sis tortugues han necessitat uns dies de maduració després que es localitzessin dins el niu que els experts van exhumar en el moment en què van tenir-ne coneixement, gràcies a l'alerta d'un veí que en va veure sortir una. La veterinària explica que aquestes espècies han estat durant aquesta setmana passada en una incubadora amb una temperatura controlada de 29 graus.
Pero estas seis se encontraron cuando se exhumó el nido, que es para ver si queda alguna o hay huevos no fecundados y conocer un poco mejor la cantidad de huevos y demás. Entonces estas seis eran animales, cinco de ellas estaban ya eclosionadas, pero por la compactación de la arena de la playa ellas no podían salir por sí mismas, además de que todavía estaban un poquito inmaduras. Y una de ellas todavía no estaba del todo fuera del huevo. Entonces estas se determinó que necesitaban un poquito más de tiempo, entonces en el CRAM lo que hemos hecho es tenerlas en incubadoras a una temperatura controlada de 29 grados y cuando ya están maduras y preparadas, pues vuelven al mar, que es lo que vamos a hacer hoy.
Un cop introduïdes al seu hàbitat, s'estima que una de cada 1.000 tortugues aconsegueixen arribar a l'edat adulta. Els científics remarquen que el mes de setembre és temporada de naixements i per això demanen a la ciutadania que estiguin alerta per si veuen doncs, alguna tortuga o algun rastre i truquin directament al 112.
Un piró musical arran de mar substituirà demà el castell de focs de tancament de la Festa Major de Calella. Servirà per posar el punt final als actes de la Minerva demà al vespre.
Exacte. Enguany, la Festa Major de la Minerva de Calella compta amb una novetat destacada. El tradicional castell de focs canvia i passa a ser un piró musical de Cluenda, que tindrà lloc, com dèiem, demà 23 de setembre a 9:45 de la nit. Amb aquest canvi de model, l'Ajuntament aconsegueix també rebaixar l'impacte acústic de l'acte perquè es reduiran els petards més sorollosos i se substituiran per castells i focs d'artifici de colors. Tot l'espectacle visual anirà estretament lligat amb la música que anirà sonant per poder-ho gaudir en plenitud des del consistori que els assistents se situïn a la platja davant de la riera Capaspre on estaran ubicats els altaveus. L'espectacle anirà a càrrec de la pirotècnia Estalella. I per altra banda, també relacionat amb l'aigua, el programa de Festa Major d'aquest any a Calella també inclou un parc aquàtic adreçat a joves i infants de fins a 16 anys que s'instal·larà també demà 23 de setembre a la plaça Lluís Gallart. Els participants hi trobaran tobogans, piscines i circuits d'aigua.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'entitat ecologista En Acció proposa crear espais segurs al riu Francolí a Tarragona per protegir la població d'anguila europea, una espècie en perill crític d'extinció a escala mundial. Algun cop n'hem parlat en aquest programa. Així insten a les administracions a reaprofitar l'aigua residual de la depuradora mitjançant tractament terciari per després bombardejar-la al tram final del riu de Tarragona. El riu Francolí és dels pocs rius que hi ha a Catalunya i també de la costa mediterrània, on encara habita aquesta espècie. El principal problema que té l'anguila en el francolí és l'extracció d'aigua que es produeix en els pous confrontants amb el riu per a regadiu, afectant el nivell freàtic, la conseqüència del qual és que el riu discorri sec en els últims 2 quilòmetres, la qual cosa impedeix a les anguiles arribar a la mar quedant-se en llit sec i morint. Per solucionar aquest problema, ecologistes en acció de Tarragona i l'Ebre han sol·licitat a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Ajuntament de Tarragona que les aigües residuals que actualment s'aboquen a la mar des de la depuradora d'aigües residuals siguin reaprofitades, sotmetent-les a un tractament terciari que es bombin 4 quilòmetres aigües amunt i que s'aboquin finalment al riu ja depurades per assegurar un cabal mínim a la part final del riu. Víctor Álvarez és el president d'Ecologistes en Acció a Tarragona i així ho explica.
El que busquem principalment és la creació d'aquests espais segurs per la supervivència d'una espècie tan necessària com és el cas de l'anguila europea, la qual en els últims anys ha vist reduir la seva població vora un 95%. Això el que ens importa és que és una espècie que es troba en un estat crític en la supervivència a nivell internacional, i aquí en el cas del riu Francolí a Tarragona és un espai on hi ha una gran quantitat d'exemplars de l'anguila i és necessària doncs potenciar la seva supervivència i assegurar-nos que aquestes espècies puguin vindre al riu Francolí, alimentar-se i alhora tornar cap al mar de Sargassos per seguir el seu cicle natural i doncs a criar noves espècies i continuar amb el seu creixement.
D'aquesta manera demanen que s'asseguri un cabal ecològic durant tot l'any. I la Universitat Rovira i Virgili impulsa la segona edició de la iniciativa Mou-te en Verd per promoure la mobilitat sostenible. El curs passat va començar la prova pilot de la iniciativa de la Universitat Mou-te en Verd de préstec gratuït de bicicletes. Va ser un èxit amb moltes peticions i les 12 bicicletes plegables van ser utilitzades per estudiants dels campus de Tarragona. És per això que la campanya té continuïtat aquest curs i aquest dilluns 22 de setembre ja es poden fer les peticions per obtenir una de les bicicletes. El termini acaba el 30 de setembre. Aquest any la iniciativa que té com a objectiu millorar la mobilitat, reduir la petjada de carboni i fomentar la sostenibilitat i un estil de vida més actiu i saludable, s'amplia a tota la comunitat universitària per bé que tenen preferència els estudiants i a tots els campus. Això sí, el punt de recollida i retorn està situat al campus Catalunya, en el qual hi ha el punt d'assistència. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació de tràngol marítim després d'aquestes tempestes i aquests canvis de vent sobtats que hem tingut les últimes hores. De fet, al llarg d'aquesta tarda continuarà el vent dominant de mestral, vent de dalt, bastant intens, amb cops de 60-70 km per hora, sobretot a la Costa Daurada, aproximadament del Tarragonès cap al sud. En canvi, el vent serà una mica més de llevantat o de nord-est, a la Costa Brava i Costa Barcelonina. Això farà que hi hagi una mica més de núvols a la banda de Girona, fins i tot amb algun ruixat cap al Cap de Creus. En general, també amb maró a gran part del litoral i, bàsicament, amb aquesta mar creuada en algun cas, també mar de fons força notable a la Costa Brava. Pel que fa al dimarts, vent que es consolida de nord-oest a la costa de Tarragona, de llevant a la costa barcelonina, refrontall, i vent de tramuntana cap a la Costa Brava. Això farà que hi hagi una altra vegada de maró a forta maró, especialment ja mar en fora, sobretot a partir del dimarts. Us seguirem a la xarxa.
I del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs parlem d'incidències en aquesta xarxa viària. Comencem a la C-17, a la zona de Gurb, molt a prop de Vic. Hi ha unes obres que estan provocant aturades de 3 quilòmetres entre les masies de Voltregà i Gurb. Això, com et deia, passa a la C-17, aquests 3 quilòmetres de retencions en sentit sud són a causa d'unes obres. Atenció a l'autovia A2, a Jorba. Parlem d'un vehicle avariat en sentit Lleida. Retencions de 2-3 quilòmetres. Per tant, també problemes en aquest punt de l'autovia A2, com us dèiem, a Jorba i en sentit Lleida, a causa d'un vehicle avariat. I a prop de Barcelona, a l'extrem nord, a la C-58, a tocar el nus de la Trinitat, hi ha un accident d'entrada a Barcelona. Afecta la mateixa C-58 amb aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, però també afecta, per una banda, la Pota Nord, B20, amb cua de més de 3 quilòmetres, ja des de Badalona, i a la ronda litoral en sentit Besòs, amb aturades de més de 5 quilòmetres entre Sant Adrià i aquest nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Profunditats de l'actualitat.
I ara volem anar cap a la platja de la Pineda perquè des de Good Karma Project han organitzat un esdeveniment. Tot forma part d'una celebració especial i de tot plegat en volem parlar amb Gerard Bono, membre de Good Karma Project. Molt bona tarda, Gerard.
Hola, bona tarda.
Dissabte, aquest dissabte que ve, dia 27 de setembre, a la Pineda, podem dir que fareu una nova clean-up, no?
Exacte. Serà la nova, però serà la darrera del Camp de Tarragona. Perquè tancarem el projecte Clean Up with Good Karma, que es va iniciar a principis d'any i el tanquem ara al setembre.
Per què tanqueu aquest projecte? És a dir, el 2026 no hi haurà clean-ups, ho hem d'entendre així?
Sí, tanquem el projecte per, com a data final, però és només el 2025, tot i així. Des de la nostra pàgina web se poden seguir inscrivint noves clean-ups, si la gent vol participar. Nosaltres ho seguirem fent per part nostra, però a nivell de timings pel projecte per la subvenció s'ha d'acabar al setembre, que és una subvenció de la Diputació de Tarragona, i s'acaba ara al setembre.
Uh-huh. I a més, aquesta clean-up, vosaltres, que és la darrera al Camp de Tarragona, com ara comentaves, la fareu servir per fer una espècie de celebració, no?, del programa Tornant la Vida al Mediterrani.
Exacte. Al final el que volem és, de nou, agrair, doncs, a totes les entitats, empreses, ajuntaments, escoles, centres educatius, voluntaris, que han participat al llarg d'aquests mesos, i farem una darrera acció on presentarem tots els resultats del conjunt d'aquestes jornades, i també farem una acció de caça de pèl·lets, perquè hem iniciat recentment també el projecte Net Pèl·lets.
Uh-huh. Ara en parlarem una miqueta de tot, però abans de tot això, perquè la gent que no ho conegui no sàpiga de què va, el projecte aquest Tornar a la Vida al Mediterrani, exactament què és?
Bé, el que volem nosaltres és donar veu a una problemàtica. Quina és la problemàtica que ens hem trobat i que estem defensant? És la concentració de residus al Mediterrani, i al final aquesta és una petita mostra, la que es troba a la platja. La immensitat del mar és molt més gran i nosaltres ens trobem només una petita mostra, la qual al final ens evidencia d'una problemàtica i el que fem és denunciar-la.
Uh-huh. Una petita mostra que bàsicament, si la gent mira les vostres xarxes socials, allò que més trobeu són plàstics i borilles, no?, de tabac a les platges.
Sí, bàsicament, si ens centrem a la zona del Camp de Tarragona, el que més hem trobat és la concentració d'aquests pèl·lets, que són unes boletes de plàstic que serveixen com a matèria prima per fabricar qualsevol tipus d'objecte plàstic, i el trobem especialment a la platja de la Pineda. Uh-huh. Enguany, nosaltres, quan hem fet talles en aquesta zona de la Pineda, Vilaseca, hem trobat gairebé uns 15 quilos d'aquestes unitats, però fent l'acció a la vegada que fèiem també accions de retirada de residus, és a dir, fent les dues accions a la vegada. I això estaríem parlant de gairebé a més de 750.000 unitats d'aquestes boletes.
La platja de la Pineda és la més afectada pels pèl·lets, almenys aquí a Catalunya.
Sí, exacte. La URB a l'abril va treure un estudi que certificava que la platja de la Pineda és la més contaminada de Catalunya, on es concentren unes 2.000 unitats de microplàstic per cada quilo d'arena. Seguidament també de la platja de la zona de l'illa de Buda, al Delta de l'Ebre, o de la platja del Miracle de Tarragona. Per tant, estaríem parlant de que les tres platges més contaminades de Catalunya les trobem aquí al camp de les Terres de l'Ebre.
Suposo que això també té a veure amb la indústria que tenim aquí al Camp de Tarragona, d'alguna manera.
Sí, la indústria del Camp de Tarragona és el polígon més químic més gran del sud d'Europa, on es produeix el 70% de tot el plàstic que es produeix a Espanya, que són unes 2.000 milions de tonelades. Per tant, estem parlant de grans quantitats de plàstic que, doncs, eventualment, o serà perdent i acaben el mar.
En aquesta clean-up que feu a moda celebració, com ara comentàveu, la vostra intenció també és fer un mostreig de pèl·lets. Què vol dir fer un mostreig de pèl·lets?
Bé, el que farem és dividirem algunes zones de les platges per metre quadrat, i llavors ens podrem certificar en un metre quadrat quina quantitat de pèl·lets trobem amb els diferents voluntaris que participin en la nostra acció.
Uh-huh. I normalment, quina quantitat? Parlaves de 15 quilos, no sé si això és la mitjana que soleu trobar.
Clar, això han sigut en diverses iniciatives, però de nou,
el TAP
ha sigut en... és a dir, han sigut en propis clean-ups que s'han fet allí. Aviat començaran ja la campanya de MedPellet en centres educatius, que sí que seran tallers únicament i específicament de retirada, i al final visibilització i sensibilització respecte a aquesta problemàtica a les nostres platges.
Uh-huh. Això volia preguntar, aquesta campanya MedPellets en què consisteix exactament?
Bé, hi participaran 10 centres educatius de tot Catalunya que vindran a la platja de la Pineda de Vilaseca.
O sigui, centres educatius potser de Barcelona o d'altres punts de Catalunya vindran a la Pineda.
Poden ser de Tarragona, però també poden ser d'altres punts de Catalunya, al qual ens hem posat en contacte amb ells i volen, perquè bé poden treballar aquestes temàtiques de la pròpia escola i els interessa segons quin curs escolar posar més èmfasi en algun d'aquests aspectes, com pot ser la protecció del medi marí, del mar, el reciclatge, plàstics, etc. I llavors, a través de nosaltres, fem aquesta part de sensibilització i educació ambiental amb les futures generacions que creiem que són on més impacte podem generar.
També la intenció de l'acte que feu aquest dissabte és presentar els resultats de la campanya del 2025. No sé si ens pots fer 5 cèntims d'aquests resultats.
Sí, com bé apuntaves, les borilles o les peces de plàstic que són inferiors a 2,5 centímetres són les que més hem trobat a la zona de la... Bueno, a les pàgines en general. De borilles, no únicament a Tarragona, sinó perquè també hem fet accions a Barcelona, estem parlant de més de 20.000 borilles que les hem comptabilitzat una per una en les més de 50 accions que hem realitzat durant aquests mesos. Per tant, estem parlant que és una gran quantitat d'aquest contaminant, però que, per exemple, a través d'aquesta iniciativa que on estem en col·laboració amb el departament, bueno, amb el Ministeri que és el MITERT, que és de Transició Ecològica i Reto Demogràfico del govern espanyol, amb ells estem en col·laboració on presentem aquestes dades amb la metodologia d'aquesta plataforma Mar Nova que et comentava. I gràcies a aquesta iniciativa l'Ajuntament de Barcelona ha pogut prohibir i multar, fins i tot arribar a multar amb multes de més de 600 euros el fet de fumar a la platja, i que aquest estiu altres municipis d'aquí del camp també s'hi han afegit, o com a mínim en algunes parts de la platja, en algunes platges, per també mirar de reduir la concentració d'aquestes.
Entenc també, però, que al final la concentració de borilles no és només de gent que fuma a les platges, sinó que això també ve d'altres indrets, de llançar-les al terra, per exemple, a la ciutat mateixa, quan hi ha pluges, amb el clavegueram, tot això, no?
Exacte. Sí, les platges que tenen rius més a prop són les que són més afectades, però si més no, sí que veiem una tendència on les platges que sí tenen una regulació al respecte, és a dir, que està prohibit fumar en elles, la quantitat de borilles que podem trobar és molt més inferior que si es permet fumar. Però al final són mesures que incentiven a no fumar, però que, com bé apuntaves, si la gent... malauradament les tira al terra, acaben al clavegram i acaben al mar. Per tot i així, hi ha una gran part que redueix.
L'objectiu de presentar aquests resultats és conscienciar la ciutadania?
Exacte. De nou, com deia abans, al final és agrair a tots els participants, que han sigut gairebé 1.400, a dades d'agost. De setembre encara no les tenim tancades, perquè aquesta setmana encara tenim accions amb alguns centres educatius d'aquí del camp, i l'última que farem aquest dissabte, el 27 de setembre. I al final és agrair aquests 1.400 participants, a tots els centres educatius, a empreses, entitats, organitzacions, ajuntaments que han confiat en la nostra causa, i que al final volem sensibilitzar la ciutadania en general i veure que, per molt que les platges a un nu puguin semblar que estan netes, només que prestem una miqueta d'atenció i, diguéssim, rebusquem una mica, veiem que realment trobem molts d'aquests residus. Poden anar des de plàstics, de cartrons, perquè encara ens trobem residus de petards de Sant Joan, per exemple, a metalls, residus de pesca, els residus mèdics... Hi ha un gran ventall de residus que la pròpia metodologia de Mar Nova contempla en el seu llistat i que anem classificant.
Què n'hem d'esperar del 2026? No sé quins projectes teniu en ment.
Esperem, amb la Diputació de Tarragona, poder renovar el mateix projecte, perquè hi ha una part d'aquest que on col·laborem amb 400 educatius del camp, els quals fem accions durant quatre estacions de l'any en quatre moments diferents, i llavors el que fem és veure el seguiment i l'evolució d'aquestes brosses marines i veure com quines són les diferents quantitats o les diferents tipologies segons l'estacionalitat de l'any.
Mm-hmm. Digues, amb un segon.
No, bàsicament això, que tenim aquesta part, i llavors també tenim tota aquesta part de ciència ciutadana, que és la que col·laborem amb els diferents voluntaris. I al final doncs esperem poder seguir mantenint aquest projecte que ja ha estat idealitzat durant més de 5 anys.
Uh-huh. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Gerard, per atendre'ns. La gent que vulgui venir a la CleanUp, que es posi en contacte amb vosaltres a través de xarxes socials. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i convidem a tothom que vingui.
Esports de mar.
I ara anem cap al Club Nàutic de Vilanova per fer balanç de la temporada d'estiu i veure com preparen alguns dels esdeveniments més importants de la temporada. Carles.
Doncs sí, Marina, anem fins al Club Nàutic Vilanova per veure com han viscut l'estiu, saber quines han estat les darreres activitats i també com encaren ara el curs escolar i les futures competicions que se celebrin en el club. Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, gràcies una temporada més per acompanyar-nos a la Randa Mar.
Hola, bon dia, gràcies.
Tete, com ha estat l'estiu pel Club Nàutic? Com ha anat?
Doncs la veritat és que força bé. A pesar de la meteo i la calor intensa que hem patit, la veritat és que a nivell d'alumnes i de tant de campus com d'activitats formatives ens ha funcionat prou bé. Estem en línia amb els darrers anys i la veritat és que estem molt contents de com ha acabat l'estiu.
Uh-huh. Entenc que activitats a tope, que s'han omplert els cursets, els nanos ho han passat bé, malgrat que hagi fet calor, això, bueno, al final l'estiu és el que té, però què millor, quina manera millor, no?, que també remullar-se a l'aigua, que al final és el bo que es té, no?, aquí el Nàutic.
Sí, a vegades pateixes, però realment és una activitat que quan tant més calor fa, suposo que la gent associa que és una bona activitat, no?, per realitzar, perquè al final doncs, estàs a l'aigua, et pots mullar, et pots remullar, et pots refrescar, femenina i Iberdrola, i la veritat és que bueno, és un campionat que ens està resultant molt bo, perquè realment bueno, vam fer cinquenes d'11 equips. Uh-huh. Ara a l'octubre em sembla que ja hi ha l'última regata, l'últim esdeveniment de la Lliga, que és de Calpe, el Real Club Nàutico de Calpe, i bueno, esperem que segueixin fent el bon paper que han fet en les darreres regates i poder apropar el màxim possible al podi. És el primer any que participem, la veritat és que participen clubs molt potents de tot l'estat, però esperem que bueno, repetir l'any que ve, perquè creiem que ha sigut una bona experiència i poder millorar el present.
Uh-huh. Deu ser tot un honor, no?, veure com el nom del Nàutic Vilanova va arreu, no?, en representació en aquest cas d'aquest equip femení.
Bueno, moltes vegades l'activitat esportiva també serveix per això, no?, per bueno, agafar, no?, donar nom a l'entitat, i la veritat és que Vilanova té la capacitat d'esdevenir un dels clubs, ja considerem que a Catalunya ja ho és, un dels clubs importants, però per què no aspirar a poder ser un dels clubs, no?, de renom de tot l'estat.
Uh-huh. Aquest estiu també heu tingut els equips d'Optimist ocupats, em sembla que també han participat en diverses competicions, han fet diferents coses. Què me'n pots dir dels d'Optimist?
Bueno, la veritat és que durant l'estiu no hem parat, perquè a part de les activitats formatives i del campus d'estiu, doncs les flotes segueixen entrenant. Pels nostres equips de competició, l'estiu al final és la pretemporada, no? I és quan el dia és més llarg i poden aprofitar més hores a l'aigua i més dies poden sortir a navegar. Llavors tot això ho aprofitem per quasi no parar. I la veritat és que al final se'ns ajunta la temporada d'estiu amb les temporades de competicions de l'hivern. Ara el primer cap de setmana de setembre ja van estar a la Golden Coast, els Optimist, participant en una regata internacional que es realitza a Cambrils, on els resultats van ser prou bons. El cap de setmana passat van estar a l'Hospitalet de l'Infant, on van començar, on ja van tindre la primera regata puntuable pel circuit autonòmic. El nostre grup d'Ilka va estar a l'Escala també amb la primera regata classificatòria pel rànquing. Vull dir que no parem. El dissabte passat, deixant de banda la vella lleugera, també vam organitzar un campionat de Catalunya de pesca fondejada. Vull dir que, com pots veure, estem ocupats tots els caps de setmana.
Déu-n'hi-do, cada cap de setmana sempre hi ha alguna coseta. I què t'anava a dir, sobretot amb aquest talent jove, no? que puja bé, no? Suposo que cada vegada també fa goig, no? Veure com aquests joves promeses van participant cada cop més també en tota mena de competicions i que la vela segueix activa.
Sí, la veritat és que des de fa molts anys ja crec que tots en el club ho tenim clar, no? Que al final l'important és aconseguir que la gent s'impliqui i navegui, no? Llavors, som un club que des de ja fa anys no ens hem imposat objectius de resultats, val? Sinó que el que busquem és que cada vegada hi hagi més nens, no? Que tinguin aquest esport de la vela com a esport habitual durant tot l'any, que vinguin al club, que facin colla, que hi hagi cohesió, que hi hagi bon rotllo entre els regatistes i els pares, i crec que això ho hem aconseguit i estic personalment molt, molt orgullós de l'ambient i de lo que hem arribat, no? Lo que hem aconseguit crear. A partir d'aquí, doncs, esperem que els resultats ja arribin. La veritat és que anem obtenint bons resultats. En el nivell 2 d'ICA que s'ha fet a l'Escala que us comentava abans, el primer classificat de general va ser la Clàudia Martí, que és d'aquí Vilanova, i la tercera classificada, la Genova Vaquera, que també és de Vilanova. Vull dir que anem fent podis i anem fent, no? Però no és el nostre objectiu. Creiem que si hi ha un bon rotllo i naveguem i fem les coses bé, els resultats arriben sols.
De fet, ara veig, no?, que tot i aquest primer posició de la Clàudia Martí i la Genova Vaquera tercera, i veu tenir tot de regatistes, també, que competien en aquest trofeu de Mar d'Empúries a l'Escala, o sigui, que Déu-n'hi-do, no?
Sí, la veritat és que, si no recordo malament, t'ho dic de memòria, però diria que van pujar 13 regatistes de Vilanova a competir a l'Escala. Vull dir que érem un dels clubs amb més participació, i en la primera regata d'Òptimis em sembla que també érem 13 o 14 Òptimis. Vull dir que Déu-n'hi-do el volum de gent que movem, no? I no van anar tots, que n'hi ha molts que es van quedar a casa o tenien activitat aquí al club. Vull dir que sí, al final estem movent uns volums de regatistes que ja comencen a ser importants.
L'estiu també, doncs, com comentaves, és una època important o bona, no?, per tots aquests regatistes, per fer com això que en dius tu, no?, la pretemporada, per posar-se a tot, per preparar, diguéssim, que al final la temporada esportiva és més de cara a l'hivern, no?, on estan totes les competicions i les regates, i ara s'aprofita per el bon temps, no?, al final per sortir a mar i per estar moltes hores a mar, suposo.
Sí, la veritat és que és l'època de l'any que més s'ha d'aprofitar per poder navegar, no? Vull dir, per temps, per clima, per hores solars, i això nosaltres intentem mantindre-ho molt, molt present. I llavors a l'estiu no, els hi muntem activitat i entrenaments tots els caps de setmana, que és la manera de que la roda giri i de que els resultats vagin arribant.
Tede, no sé si ara teniu ja en ment o a punt de mirar properes regates que organitzeu aquí al Nàutic, o si també teniu ja sortides fora d'aquí.
Bueno, tenim, sí, aquí, bueno, és el que et deia, la veritat és que no parem. Ara ja comencem amb les lligues socials aquest dissabte comencem amb la lliga social de Creuers, també tenim un concurs de pesca. Diumenge tenim una sortida de submarinisme. Diumenge passat vam col·laborar amb l'Ajuntament amb una prova de natació en aigües obertes que es va fer a la platja. Vull dir que cada cap de setmana tenim activitat, sigui la secció que sigui. Com a esdeveniment important, d'aquí a final d'any ens queda la Copa d'Espanya de ICA 4. Un campionat nacional que organitzem el 30, 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre, i aquest sí que és un campionat important. Feia molts anys que Vilanova no organitzàvem un campionat nacional i la veritat és que li estem posant moltes ganes i molta cura a l'hora d'organitzar-ho, esperant a que tots els participants que s'esperen doncs surtin el més contents, no? El més contents possibles de Vilanova, no? Del municipi. I això potser seria el més important que ens queda, però ja et dic, cada cap de setmana tenim una o altra cosa.
Com es prepara, no? També un campionat d'aquestes característiques, campionat d'Espanya del CAC4, que al final és això que dius, no? Suposo que a nivell d'infraestructura aquí a Vilanova tenir ja són bones, però clar, suposo que també logísticament i preparar tot plegat és complex, no?
Bueno, la veritat és que ja portem des de principis d'estiu que vam, no, començant a preparar. També és veritat que en els últims esdeveniments importants que ha fet el club sempre hem tingut la col·laboració de l'Ajuntament, perquè si no tampoc seria impossible organitzar esdeveniments d'aquest calat o d'aquest tamany. Però la veritat és que, bueno, ens ho hem pres amb moltes ganes i ja et dic, vull dir, ja portem 2 o 3 mesos preparant, no, allotjaments, els transports, i bueno, esperar que tinguem bon temps, perquè al final pots organitzar-ho tot amb el millor i que no hi hagi vent o que plogui o que no, i llavors, bueno, esperem tindre uns bons dies i que la gent, el que et dic, pugui marxar del nostre municipi encantada.
Doncs esperem que sí, perquè al final això és important perquè puguin també desenvolupar-se bé aquest tipus d'activitats que depenen al final tant del temps. Tete Sabater, director esportiu d'aquí del Club Nàutic Vilanova, moltíssimes gràcies una vegada més per acompanyar-nos aquí a la Randa Mar, per haver fet una miqueta de balanç de l'estiu i del que es ve també aquí al Club Nàutic. Seguirem pendents de com evoluciona l'activitat i ja anirem xerrant durant aquests dies.
Espero que sí, ja sabeu que sou molt, molt benvinguts. Moltes gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera. Adéu.
I així, parlant amb el Club Nàutic de Vilanova, arribem al punt final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, però no marxeu perquè tornarem aquí fins les 6 de la tarda a Randa Mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Bon balanç de la festa de la Sal, la mostra d'oficis mariners l'ofereix.